queda en una mica de contradicció o en mal parat.
Però sí, jo crec que el CNI, pel que sé, que tampoc sóc un gran expert, té un funcionament bastant autònom respecte als governs com a tal. Vull dir, això, en realitat, la destitució de l'anterior directora va ser un fet bastant excepcional, que jo sé que aquí segurament era pel tema Pegasus, es va veure com que era poca cosa, diguem, però realment és bastant excepcional la destitució d'un càrrec del CNI, perquè el CNI és que va al marge, diguem, dels, o sigui, és com deia el Marc, és estat, i per tant va al marge dels governs i és complicat. Vull dir, jo veig difícil que el PSOE acabi fent aquest pas, a no ser que en algun moment hi hagi una implicació directa del PSOE també, saps? Vull dir, o que hi hagi algun cas, per exemple, el cas de Pegasus, no està clar també si van espiar a Pedro Sánchez o a qui van espiar, no? Vull dir que aquí... Però veus com aquest tema que jo pensava en el seu moment que podia ser un gran escàndol, al final sembla que ha quedat en res, també? El tema de l'espionatge al propi president del govern espanyol? És que no...
Sí, sí, una cosa gravíssima i...
I no sabem res.
I mai més se n'ha sabut, sí, sí. Sí, sí.
Passa un minut de les 10, fem una breu pausa per la publicitat i ara tornem amb més temes.
Ràdio Estel. Si no fa bo però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:15 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:15, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar a buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Vinga, tornem a la tertúlia. Aquests dies hi ha hagut molt de rebombori al voltant del que va dir la vicepresidenta María Jesús Montero en un míting aquest dissabte a Jaén, on va criticar durament la decisió dels jutges del TSJ d'absoldre l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, per una agressió sexual que va cometre en una discoteca a Barcelona. Després d'uns dies d'intentar calmar la situació, després amb associacions de jutges i fiscals que van reclamar que retirés les seves paraules i fins i tot en algun cas que dimitís, una petició que també s'hi va afegir al Partit Popular, finalment ahir la vicepresidenta Montero va dir que es retractava aquestes paraules. Això sí que tampoc seguia sense compartir la decisió dels jutges, però bé, en fi, que políticament es feia enrere, no, per dir-ho d'alguna forma, del que havia dit el dissabte. Clar, no sé, tot plegat, aquesta baralla, picabaralla entre govern i jutges, si aporta gaire cosa bona amb la situació del fet en si, que és que en uns casos que ja costa molt que les víctimes denunciïn, com són les agressions sexuals, si amb la decisió dels jutges del TCJ de, com deia ella, fer prevaldre en la decisió la presumpció d'innocència de Dani Alves per davant del relat de la víctima, si això contribueix a que hi hagin més denúncies en aquests casos d'agressió sexual.
Jo, sobretot, el que crec que no contribueix és la sentència, o sigui, la decisió del TCJ. Això sí que no contribueix gens que hi hagi una víctima que faci un relat, que l'Audiència de Barcelona se'l cregui, li doni validesa, i després hi hagi un altre que ho esmeni d'aquesta manera. Això sí que no contribueix gens, perquè quan una víctima passa per tot el procés que ha de passar... O sigui, és que sembla que aquí presentis una denúncia perquè, mira, un dia t'has despertat així i ja, bueno, doncs li fots en l'aire la vida a una persona, no? O sigui, el procés és molt revictimitzador. Has de provar que aquella persona és culpable. Per tant, t'han de fer 10 milions de preguntes sovint que no et ve de gust tornar a recordar. I llavors, la sentència del TCJ, allò sí que és desmoralitzador per totes les dones. La veritat, llavors... D'altra banda, María Jesús Montero sí que crec que es va equivocar amb les paraules. És sorprenent que una dirigent del PSOE i membre del govern d'aquesta manera parli de la justícia, la veritat. Crec que es podia fer d'una altra manera, dir que no es compartia aquesta sentència, però les paraules que va utilitzar són realment sorprenents. Considero que últimament està bastant abraonada, però... És que el PSOE ja ha fet un canvi des de fa temps, perquè abans el David comentaves que el PSOE és un partit d'estat, sempre ho ha estat, però cada vegada, perquè si alguna cosa és estat, és la justícia. La justícia sí que és intocable, a més els jutges són supercorporativistes, encara que probablement molts d'ells no estiguin a favor del que s'ha fet. Han hagut de sortir tots a massa per defensar els seus companys, i, ostres, realment... És una cosa que fa uns anys no haguéssim imaginat veure un membre del PSOE criticar d'aquesta manera la justícia, la veritat, perquè al final qui sempre guanya és l'Estat, i el PSOE pot ser un partit d'Estat, però qui és Estat de veritat és tot l'aparell judicial, també, no? Llavors, és sorprenent.
No, més que equivocar-se en les paraules, Núria, jo crec que... El que no té sentit és utilitzar aquestes paraules sense una predisposició ben meditada i disposada a aguantar els embats que li vindran, justament d'un col·lectiu que és ultracorporativista. És a dir, que a més té molt poca tolerància al qüestionament i a la crítica, no? I té molt poca tolerància, entre altres coses, perquè també els poders de l'Estat, inclòs el PSOE com a partit d'Estat, que també és Estat, durant dècades ha fermat allò de justícia intocable. I les decisions dels jutges són respectables sempre, malgrat que no ho siguin.
Sí, però crec que pots dir-ho així, però d'una altra manera. És a dir, dir que no comparteixes, però la manera de dir-ho penso que no va estar massa...
És que l'error és, diguem, contraposar el dret de les víctimes al dret de la presumpció d'innocència. Jo crec que aquest és l'error. O sigui, tu el que podies dir és aquesta sentència em sembla malament, perquè ataca la credibilitat de la víctima, i això farà que moltes dones no facin el pas de denunciar. És que jo crec que això és que és de calaix. Uh-huh. Vull dir, això és així. Vull dir, jo crec, més enllà de l'opinió, és que és objectiu. O sigui, és objectiu que aquesta sentència absolutòria de Dani Alves tindrà un efecte perniciós sobre la la llibertat sexual de les dones, diguem. Evidentment, perquè llavors el missatge que t'estan donant és que no pots denunciar una agressió sexual si no tens una càmera que t'està gravant i que, per tant, és una prova incontestable, o tens testimonis oculars, o sigui, si no tens tot això, i és molt difícil tenir això, perquè les agressions sexuals es cometen en llocs on els agressors saben que no tindran, que serà la paraula d'un contra la paraula de l'altre.
I fins i tot més, anava a dir més greu, no tan greu com això, David, el que ve de la sentència és que un cop accedeixes no pots canviar d'opinió.
I això és el que fas abans.
És una regressió molt gran respecte a allò conquerit els últims anys. No?
Totalment, però el que fas abans, perquè ja es critica que abans estava... Els li diu, bueno, tu abans estaves ballant i no semblava un ambient de terror, i és que ara ja no podem ni ballar amb algú, és que és una cosa terrorífica, la veritat. Ha fet molt, molt, molt de mal aquesta sentència. A més, fins que el Suprem es pronunciï, és molt difícil que el Suprem ho canviï. Sí.
Aquí el tema està en que, evidentment, cap de nosaltres va estar en aquell... lavabo i, per tant, no sabrem mai al 100% què va passar. Per tant, aquí, el que és escandalós i és que uns jutges et creuen. A més, els jutges que han vist la prova, o sigui, perquè els que han revisat la sentència no han vist la prova, no han presenciat les sessions del judici, saps? Vull dir, estan carregant-se una sentència només en base a uns documents escrits, però no van ser els que van entrevistar i van interrogar a la víctima, saps? Per tant, això és el que és preocupant, aquesta idea de que un tribunal d'apel·lació pot carregar-se una sentència sense haver sigut ells els que estaven... Que ja sé que el sistema funciona d'aquesta manera, i que per això estan els recursos, però, clar, crea una sensació d'indefensió molt gran i d'incomprensió molt gran, perquè llavors és... Ostres, és una loteria. Uns em creuran i els altres no em creuran. O sigui, si la primera sentència ja hagués dit no ens creiem a la víctima, per això, hagués tingut un impacte. Però hagués sigut menor, jo crec. O sigui, hagués sigut dolent, diguem, hagués sigut desincentivador per les denúncies, però, bueno, ja haguéssim dit... Bueno, és que ningú s'ha cregut a la víctima, no? Cap dels pèrits, cap de no sé què... No, i aquesta és la sentència.
Malgrat que es contraposaven cinc versions diferents d'Alves,
alguna
coherent
i sostinguda de la víctima.
Però el que, diguem, crida l'atenció i crea aquesta inseguretat és... malgrat que tu hagis pogut convèncer uns jutges de que realment això va ser així, sempre hi haurà uns altres jutges que podran dir no, això no va ser, saps? Llavors això sí que és perillós, jo crec. Això sí que és un efecte que és perniciós. Vull dir... al marge de la realitat concreta del cas, perquè el missatge que s'està enviant és, a més, és si t'has d'enfrontar un famós ric...
Calçat.
Calçat i...
Exacte, sí. Més val que tinguis molt bones proves i que no hagis fet res que et pugui incriminar, saps? Vull dir...
Bueno, és que, a més, en aquest cas, perquè a les víctimes se'ls hi posa un focus i una exigència monumental que mai hem vist a cap altre tipus de víctima, ni de robatori, ni de res, o sigui, has de tenir-ho tot impolut... Però és que ella sí que complia els cànons que se li imposa a la víctima perfecta, que és després sortir afectada, anar al clínic, anar a denunciar al moment... Llavors, fins i tot, en els cànons de la víctima perfecta, tampoc han servit en aquest cas, perquè ara ja fins i tot ens diuen que abans no podíem estar ballant amb la persona que després cometrà la suposada agressió sexual. És absolutament terrible, insisteixo, perquè és que no anar a un jutjat a explicar això no és, no sé, com qui va al parc de la Ciutadella un matí de dissabte. És que és una cosa terrible.
Mira, ara, perdó per canviar de tema, però dèiem com respondrien els partits. Doncs sabem que Esquerra ja ha registrat un escrit perquè torni a comparèixer a la comissió d'investigació dels atemptats l'exdirector del CNI, Sanz Roldán, per la informació que ara explicàvem. Canviem de qüestió, perquè aquest matí a l'informatiu explicàvem que aquesta tarda, aquest vespre a les 7, s'ha organitzat una taula rodona a l'Hospital de la Parròquia de Santa Anna, al centre de Barcelona, per explicar el projecte que fan, no?, d'acompanyament a les persones vulnerables, i participaran diverses entitats, com per exemple Càritas, Arrels Fundació, també Sor Lucía Caram, pel seu paper d'ajuda a moltes d'aquestes entitats. I es farà aquesta taula rodona perquè els últims dies ha aparegut una campanya de veïns de la zona del Gòtic que reclamen el tancament i el trasllat d'aquest hospital de campanya, perquè diuen que cada dia, quan hi ha les cues de persones vulnerables per anar a rebre els serveis d'aquesta entitat, d'aquesta parròquia, segons ells, hi ha problemes de baralles, d'inseguretat, d'incivisme, i això molesta els veïns. I segons hem pogut saber a Ràdio Estel, és una situació que també s'està donant en altres parròquies de Barcelona, en altres zones de la ciutat, com per exemple a la de Sant Fèlix Africà, al districte de Sant Martí o a Sant Joan d'Horta.
I en molts municipis, eh?
I en altres municipis, exacte. I és, com deia el rector, el Peyo Sánchez, el rector de Santa Anna, és un element que demostra, no?, l'augment de la xenofòbia i de la porofòbia, no?, d'aquest temor a les persones en situació de vulnerabilitat i de pobresa. Clar, ha sorprès, no?, aquest moviment veïnal davant d'aquesta situació, davant d'aquesta important tasca. Ja han dit que la tasca de Santa Anna no s'aturarà, que la mantindran i que no corre perill, perquè ells estan ferms i segurs de mantenir el seu projecte. Però, clar, xoca, no?, el fet de trobar-nos amb persones en una situació de tanta vulnerabilitat i que els veïns reclamin que es tanquin aquests serveis i que se'n vagin a altres zones de la ciutat. No sé si us sorprèn a vosaltres.
Els pobres molesten. Mm. Molesten i, des del punt de vista d'aquests veïns, segurament també devaluen l'espai. Mm-hmm. O sigui, per tant, és bastant fort, però és així. M'imagino aquests veïns que s'han comprat un pis al Gòtic de 400.000 euros i ara baixar al carrer i veure que hi ha gent allà, doncs això els molesta. A mi em sembla una inhumanitat, diguem, molt, molt bèstia. Vull dir, si hi ha problemes d'incivisme, doncs escolta, que posin un guàrdia urbano, saps? Vull dir, o que... Però no... que tu hagis de traslladar una activitat humanitària com aquesta per no molestar els veïns, ja és l'últim. Vull dir, em sembla que és una prova realment d'aquesta certa degradació moral que veiem en altres aspectes de la vida i que ja arriba fins al punt de que, bueno, de que, escolta, de que no, aquests pobres que se'n vagin a un altre lloc, no?
Mm. És que l'avenç del discurs reaccionari, al cap, sí, això també és una conseqüència, no és innocu, i porta la normalització d'actituds moralment reprovables que acaben sent acceptades per al col·lectiu, no? És a dir, tothom vol ajudar, no? Tothom vol acollir, tothom, però lluny de casa, no? És veritat que aquestes entitats també estan assumint un paper que probablement no els tocaria. Hauria de ser responsabilitat de l'administració. No només la pròpia ajuda, sinó l'acompanyament fora del centre d'ajuda. I també és veritat que sense aquest acompanyament, doncs, hi ha situacions que són complicades o que són poc sostenibles des del punt de vista, com deia en David, d'allò que han projectat els veïns, no només a casa seva, sinó l'entorn de casa seva, no? És a dir...
Sí, no, totalment d'acord amb el que dieu. És que s'estan legitimant uns discursos que, clar, potser abans aquests veïns no s'atrevirien a fer aquestes manifestacions perquè seria tan políticament incorrecte i tan inhumà, però ara, com que s'estan legitimant aquests discursos, els veïns es poden unir per fer aquestes crítiques i aquesta inhumanitat absoluta.
I sentir-se amb la raó.
I sentir-se amb la raó, efectivament, cosa que abans els faria vergonya, probablement. Però també estic d'acord amb el Marc que, com que les entitats assumeixen rols que no els hi pertoca, pot ser, desconec les situacions que s'estiguin vivint, sí, en aquests barris, però probablement, potser s'ha viscut alguna situació desagradable, que si ho pogués fer l'administració amb els recursos que toquen, doncs probablement s'evitarien aquestes situacions. Penso que això pot ser que sí que sigui veritat, tot i que ho desconec. Ara, que una parròquia com Santa Anna, que és referent a Barcelona per la seva tasca humanitària, que ha rebut tant reconeixement com la ja malaurada Vicky Molins, i havia treballat allà amb unes tasques humanitàries espectaculars, ara, fins i tot, estiguin en el punt de mira, i jo ja em sembla que vivim en un món malalt.
Que sí que jo crec que és veritat, que ho deia el Marc, és que jo crec que l'Ajuntament hauria de fer un pla de xoc, mm-hmm, pel sense sostre, perquè sí que és veritat que és un fenomen que va a l'alça, o jo tinc aquesta sensació, mm-hmm, veus moltíssima gent dormint al carrer amb tendes de campanya, i en alguns casos concrets evidentment poden provocar molèsties, però per mi el tema no són les molèsties, el tema és el drama humà, no?, que hi ha darrere totes aquestes històries, i jo crec que no tinc la sensació de que sigui una prioritat absoluta, saps?, de ningú. Vull dir, és com, bueno, ho donem per fet i ja està, però potser sí que ara que estem tant d'això de plans d'endreça i d'augmentar les partides i fer obres i no sé què, que tenim tota la ciutat, diguem, en obres, potser s'hauria de fer un pensament i un pla de xoc de veritat per intentar ajudar aquestes persones i veure què està passant. Perquè realment és un problema social. Vull dir, a mi...
I profund. I que entronca amb moltes coses. Per exemple, el drama de l'habitatge insostenible, no s'aguanta més. Mm-hmm.
De fet, no, l'altre dia apareixien diverses informacions. El diari Ara explicava que hi havia una entitat que cobrava per tenir persones en habitatges que després en realitat no hi eren, i per tant estafava la Generalitat amb un servei tan bàsic com el d'atendre persones sense llar. I després també altres mitjans recollien casos de pensions o entitats on es col·locava aquestes persones que s'havien quedat sense llar, i que eren autèntics drames fastigosos, amb insectes, paneroles, amb humitats.
Els polítics aquí sempre tenen por de l'efecte crida, sempre tenen pànic. Si aquí comencem aquí a tractar molt bé el sense sostre, llavors vindran més sense sostre. Però al final s'ha de buscar un equilibri. Vull dir, no sé quina és la solució exacta, però vull dir, el que no pot ser és que tinguem, no sé, milers de persones dormint al carrer i que això estigui com normalitzat. Diguem, no sé, vull dir, alguna solució hi ha d'haver, no? Diguem, perquè al final això també contribueix, diguem, a fer malbé, diguem, a vegades sí que pot passar, no? La convivència al carrer, perquè és dur de veure això, i bueno, no sé, vull dir, jo crec que al final és un tema que ens hauria d'interpel·lar tots, i que hauríem d'estar tots d'acord de que s'han de dedicar més recursos a solucionar-ho.
I ja per acabar la tertúlia, perquè no ens queda massa estona, avui publica un llibre, ara que això que s'apropa a Sant Jordi i tothom publica llibres, i aquest m'ha sorprès, no el tenia en el radar, però publica un llibre el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, amb un llibre que es titula A calzón quitao. En la seva...
Serà un èxit.
Proverbial forma d'expressar-se, el líder del PP a Catalunya. I Fernández, en aquest llibre, en alguns fragments que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, acusa, per exemple, Gènova, és a dir, el nucli del Partit Popular, de ser una trituradora de líders del PP a Catalunya, on diu que facin el que facin, aquests líders acaben defenestrats per la direcció nacional del PP, sense excepció, tot i que ell podria ser perfectament aquesta excepció. I també acusa o critica l'obsessió del PP de Madrid de trobar un, diu ell, un unicorn moderat a Junts per intentar agafar aquest espai electoral de la dreta catalana. Càdic, no sé si justament ell, que digui això del líder del PP de Catalunya, quan ha aconseguit, no, criticar obertament a Feijóo i continuar el càrrec, no sé si és l'excepció que confirma la norma.
No ho sé, però amb aquest llibre probablement aconsegueix més blindatge que no fent-lo, eh?
Sí, jo crec que sí.
Alejandro és un personatge intel·ligent.
És com el paje pel Sánchez, jo crec. És l'Alejandro
per Feijóo. És un personatge incòmode, però que... Sí, sí. A part que és possiblement l'orador, el millor orador del Parlament i possiblement el més afilat, no? I un tio molt intel·ligent, de manera que aquest llibre no crec pas que sigui un...
El que passa és que jo crec que ell sap que si Feijóo quan se'l pugui carregar, se'l carregarà. Ell ho sap, això. Sí. El que passa és que hi ha moltes formes de carregar. O sigui, ell creu que si Feijóo arriba a ser president del govern, el que farà serà carregar-se'l per la via de donar-li un càrrec, que és la manera millor, diguem, de carregar-te algú, perquè llavors no hi ha sang, saps? Però al final és el mateix objectiu. El problema que jo li veig és que aquests pronunciaments d'Alejandro Fernández, al final, el missatge que estan llançant és que Feijóo no té autoritat interna ni té el lideratge suficient com per fer tallar caps. O sigui, tu t'imagines un Aznar? No ens imaginem un Aznar president del PP i que tingui un tio a Catalunya rajant d'ell.
Home, mira, Pedro Sánchez, l'únic que pot rajar ja és paje, perquè sí. Ja, diguéssim,
però que... Perquè és president autonòmic. Sí, sí.
Però perquè tots els altres ja són seus, però... En aquest cas, mira, avui també és un altre titular que quan m'he despertat m'ha sorprès, perquè tu i Alejandro Fernández sí que va fort, però realment no li falta raó, és el que sempre fa Gènova amb els líders del PP, que passa que en el seu cas ell ha aconseguit que no se'l carregui Això, o sigui, aquest titular m'ha semblat molt sorprenent, però mira, per canviar, el de Junts sí que em sembla que és el que diu el David. O sigui, realment el que està intentant Feijóo és trobar algú de Junts amb qui poder pactar. De fet, va intentar que el fessin president. I, ostres, això el deixa fatal a Feijóo amb els seus, perquè diuen, Ayuso i companyia, diuen, però això què és? Que el PP vulgui pactar amb el Dimoni Squad, que és Junts i Puigdemont. Realment, Alejandro Fernández va molt fort, fa el que li dona la gana, clarament, però Feijóo, que té tants fronts oberts ara mateix, incloent Mazón, que, no sé, realment la poca autoritat que té és...
És el mal menor, no?
Sí. Sí, però és realment sorprenent la poca autoritat.
Feijóo confia en guanyar les eleccions per, diguem, pel pèndol, saps?
Però guanyar-les les guanyarà, però...
No, guanyar i sumar, i governar. I al final és arribar a la Moncloa. Un cop arribes a la Moncloa, ja està. Llavors ja tens 3.000 càrrecs per donar. Saps? I llavors ja pots...
Les coses són fàcils. Els lideratges d'una són més simples.
Sí, però arribar a sumar no és fàcil.
No és fàcil. I si suma... Bueno, jo crec que hi ha un tema aquí, que és el tema Podem i sumar.
Sí, sí.
que això sí que... Jo crec que aquí sí que hi ha la clau per obrir la porta de la Moncloa a Feijóo. Però vaja, que és molt divertit. I haurem de veure ara... Perquè ara entenc que Fernández farà una gira, no?
Clar, mitjans.
I cada entrevista serà un dart contra Feijóo.
Això és com si fos ex-líder, no? És que sembla la típica gira. De quan ja t'han defenestrat, però una vegada estàs allà és sorprenent, eh?
Sí, sí. Bueno, perquè a més ell té un avantatge, l'Alejandro, i és que és molt popular. És molt popular entre les bases del PP de Catalunya i ell és una ayusista, al final. I, per tant, entre les bases ayusistes del PP general, també és un tio popular. Per tant, carregar-se'l per Feijóo té un preu. O sigui, Feijóo ha de triar entre carregar-se'l per afirmar la seva autoritat, però llavors, si ho fas, t'acusaran de ser... moderat, perquè ell voldria un perfil més moderat aquí, no? I per tant està... Bueno, li passa com Mazón, no? Una mica. No sap què fer. I al final no fa res.
Sí, sí, però i que és pitjor allò de Mazón, que no s'entén que no estigui...
O de Mazón té més cost.
Sí, sí.
També li passa a Alejandro Fernández el mateix que Feijóo, no? En certa mesura, perquè al final no crec que sigui molt més dur amb Feijóo que Ayuso, però el no tenir aquest pes polític i el no tenir aquest càrrec a Catalunya, que és evident que el PP difícilment el tindrà mai, també el posa més a la picota. Vull dir, en cap cas Feijóo es planteja carregar-se Ayuso.
No, entre altres coses perquè no podria.
Ja sap com va acabar.
Bàsicament perquè no. Però Alejandro Fernández sí que podria carregar-se'l. Lo que passa és que no... O sigui, a Feijóo és un líder que realment el paralitza el temor a tot. O sigui, i quan veu que hi ha alguna cosa que pot tenir cost, que pot tenir... O sigui, es paralitza, queda com... Saps com els conills allà a la carretera? Que queden quiets quan veuen un cotxe? Doncs el Feijóo està allà quiet i clar, això al final et diu molt sobre el tipus de líder que és. És un no líder, en realitat. Sí. El que passa és que a vegades aquestes persones... per circumstàncies X, poden arribar a manar, això és veritat.
Sí, sí, sí. Mira Rajoy.
Però Rajoy jo crec que tenia més mala llet, t'he de dir.
Possiblement sí, però la tendència aquesta, no et moguis...
També, sí, sí, també és molt Rajoy.
Sí, però la situació era diferent, no? Li permetia més que no a Feijóo ara, que sí que hauria de moure fitxa. Sobretot qui és molt d'Alejandro Fernández, és Cayetana Álvarez de Toledo, que sempre que pot parla bé d'Alejandro Fernández, però en canvi Cayetana i Feijóo, tot i que té càrrec dins del PP, no és que siguin amics, precisament,
En fi, haurem de veure aquest llibre, no? Haurem de comprar. Ja ens ha enganxat, és el que volia.
Sí, ho ha aconseguit.
Però no tenim temps per més, ja tenim la Mercè Raga aquí a l'estudi. Bon dia, Mercè.
Què tal? Molt bon dia.
Què ens portes per avui?
Mira, avui 2 d'abril és el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. De fet, en parlarem amb l'Esther Silva, que forma part és membre de la Junta d'Aprenem Autisme. De fet, avui, si us acosteu a la sala de família, veureu que està il·luminada de color blau, una part de la façana justament doncs, en col·laboració i per donar visibilitat a aquest Dia Internacional sobre l'Autisme. Un dia en què també, Pau, ens visitaran aquí a l'estudi Cesc Marginet i Mercè Pons, que els podreu veure per ser al Teatre Romea, amb Mort d'un comediant. També estarà amb nosaltres el dramaturg de l'obra, que és en Guillem Clua.
Molt recomanable.
100%. I un dia en què, de fet, em consta que n'heu parlat aquí a la tertúlia, no sé si va ser a principis de setmana, és a dir, dilluns, moltes obres a Barcelona, fins a 200.
Ah, sí, 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 200 obres, ho explicàvem dilluns.
Déu meu, el meu
dilluns.
Barri és terrible, no? O sigui, no tinc un container, però, vamos, he de caminar, que no vegis.
Però, això, però això, perdoneu, això és ADN PSC. O sigui, les obres els encanten. És com la seva droga, és obres. I això és... O sigui, jo vaig fer un article que es deia per què el PSC hauria de canviar la rosa del seu logo per una grua. I era... Perquè és el seu ADN, realment, no és la rosa, és la grua.
I tant.
Bueno, doncs avui li preguntarem a Vicente Guayar, que és director de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, el per què de tanta obra i per què s'han de fer totes alhora.
Mira, doncs ja ho sabeu. Home.
Bueno, també hi ha
una part
aquesta...
política.
Exacte.
Una
no, part m'ho plantejo política. Cada dia, és la conversa amb la meva parella cada dia, però cal que tinguem tots
cal,
els carrers
exacte.
En obres ara
sí,
mateix.
Sí, clar que cal, perquè el 2027 hi haurà eleccions i aquestes obres que ara molesten tant, ja no se'n recordarà ningú.
Exacte.
I arribaran el 2027, ostres,
no, però llavors farem
tot acabat.
Marc,
bueno, però ja ho faran.
Farem unes altres obres. No, perquè els diners han d'estar al carrer, visibles. Tu has de veure els teus diners, això...
Doncs mira, en parlarem de tot.
Això serà abans de la una.
Perfecte. Núria, Marc, David, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.
Gràcies.
La Mercè i tot l'equip ja s'hi posen. Uns anuncis i ara tornem.
Ràdio Estel.
Si et preguntéssim sobre la feina que fa Càritas, segurament pensaries en la roba, els aliments o la lluita contra la pobresa. Però Càritas és molt més que això. Donem resposta a problemes com l'accés a l'habitatge, la manca de feina, la solitud no desitjada o les desigualtats en la infància. Si vols conèixer tot el que fem, visita www.càritas.barcelona. Càritas, més del que creus. Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms, de Bernstein, un cant a la convivència entre religions. Amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig, el programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osvallès.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uei!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
La Sagrada Família s'il·lumina avui de blau per l'autisme. Molt bon dia, altra vegada, són 2:15. Avui, 2 d'abril, se celebra el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. És per això que la façana del naixement, concretament de la Sala de Família, s'il·luminarà de blau per donar suport a la campanya de sensibilització Connecta't a l'Autisme, impulsada, per cert, per Aprenem Autisme Associació, amb l'objectiu de donar visibilitat a les necessitats de les persones amb autisme i les seves famílies. De fet, avui en parlarem al programa. És a dir, avui hauríem de posar el focus en les persones i en les seves necessitats, que és essencial per millorar la seva qualitat de vida. Avui, com deia, més dimecres 2 d'abril, quan acaba en pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Cinc minuts que passen de 11:15. Què tal? Com aneu? Com va el vostre dia? Nosaltres agafem el relleu d'en Pau Massip amb els efectius habituals del programa, liderats per Rafa Sanahuja, Olma Giró i Yuri Francisco. Què tal? Com esteu?
Ah, liderats, liderats.
Tu sempre el primer, Rafa. Sempre el primer.
I que sigui per edat.
Uix! Ja està.
Bueno, és un criteri, Rafa.
És un criteri, però no és per l'edat, Sanahuja.
I és que hi ha moments que s'ha de callar-se.
L'edat és experiència, també, Rafa. És
sí, és un grau, sí, senyor.
Deixeu-me que digui alguna cosa, la Giró, bon també, dia. Per edat.
Mira, per edat l'última. Mira que...
Quan acabis de...
Avui no he estat jo que m'he posat amb tu, eh?
Què?
Avui no he estat jo, avui ha estat...
És veritat. No, però
jo no m'he posat... Aviam, si jo tinc un any menys, vull dir, no... tampoc
gaire. Va, vinga, saludem al nostre sotsdirector, en Joan Trias. Joan, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tothom.
Tu no vols dir res, no, sobre aquest debat?
No, sobre l'edat, no.
Veure, és que en realitat estem
res a dir.
Fregant-nos...
Perdona. Sí.
Bueno, Rafa, tampoc sí, ens passem.
Refregant-nos.
Refregant-nos.
Bé, els que sempre estan en plena forma són els nostres homes a la peixera, la producció, un home optimista, un home vital, un home feliç. Ferran Capdevila.
Abraçada per tots i tothom, sisplau, que disfruti a tope.
Ets molt Ferran. I pilotant el servei tècnic, un home que mai perd la il·lusió, José Matosas.
És molt sacrificat, però si t'agrada com ho visc jo, cada dia és com si aixequessis el teló i comences la funció.
És que és maco, ell. Nosaltres som al matí a Ràdio Cel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Al matí a Ràdio Estel.
És que arriben i... Puri, això, mira, Puri, ara me'n vaig a fer un examen. Oh, ara ja hem acabat i ens n'anem de festa.
Amb Mercè Raga.
Va, 7 minuts que passen de 11:15. Repassem el que us hem preparat per aquest dimecres. Joan, què passarà al matí a Ràdio Estel a partir d'ara?
Doncs quan passin 10 minuts de les 11, la cosa va de vi. No, espera, encara millor. La cosa va... de vermut. M'encanta aquest tema. El periodista sommelier i director de Badaví, Salvador Cot, ens parlarà dels premis al millor vermut del 2025 i, per si no fos prou, l'acompanyarà la guanyadora Montserrat Caelles de Miró Vermut, premi pel vermut Miró Gran Reserva.
I, Joan, a 11:45 volem visibilitzar l'autisme.
Aprofitant que avui, ho recordaves abans, Mercè, és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, en parlarem amb Esther Silva. Ella és mare de dos fills amb autisme i membre de la Junta d'Aprenem Autisme. Sabíeu, per exemple, que tot i que un 1,23% de la població catalana és autista, encara no es comptabilitzen les estadístiques oficials, o que el nombre d'alumnes amb autisme s'ha duplicat en els darrers 5 anys? Doncs en parlarem amb ella de tot plegat i de les iniciatives que duran a terme un dia com avui.
I just després, en Rafa Sanahuja ens portarà un entrepà per recordar una de les grans figures del segle XX.
I és que tot just avui, Mercè, fa 20 anys del traspàs de Sant Joan Pau II, una de les figures més carismàtiques que va regir el destí de l'Església Catòlica durant gairebé 3 dècades. En parlarem de la seva figura i, sobretot, del seu llegat amb el politòleg Guillem Porcells.
Quines ganes. I a les 12, al teatre, entra per la porta aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Quan tancaré les llums d'aquesta escena és que tindràs un...
José, un respecte, José.
Molt llac, no, molt llac, molt llac. El dramaturg Guillem Clua, l'actriu Mercè Pons i un actor conegudíssim i admiradíssim d'aquest programa com Francesc Marginet seran avui al matí de Ràdio Estel per parlar-nos de Mort d'un comediant, que ara és en cartell al Teatre Romea, una autèntica carta d'amor al teatre que també ens parla de la identitat.
I tot just després, Joan. No para, doncs, no para.
Efectivament, parlarem d'obres, perquè a la ciutat de Barcelona...
Això m'interessa, això m'interessa.
Sí, sí, sí.
Per l'edat. Les...
Mira, mira, si ho sabies, aquesta xifra. A la ciutat de Barcelona hi ha més de 200 obres actives per tal de millorar la ciutat.
Carai.
Comentarem, sí, sí, és així. Comentarem tot plegat amb Vicente Guallar, director de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, i tot seguit... i ha sigut també un habitual del programa com Àngel Miret per seguir analitzant l'actualitat a través del seu punt de vista.
I a la darrera hora de programa.
Retrocedirem en el temps amb els historiadors Ismael Esmac i Lluc Isern. Parlarem de la paciència dels usuaris de Renfe amb el filòsof Leo Espluga. I si ens agafa el telèfon, acabarem el dia amb Jaume Borges.
Bueno, et va dir que sí, perquè sí, home, si no...
Sí. Si no?
Penitència.
Bueno.
De genolls.
Penitència. Ah, sí, tu ets pensat, la penitència.
S'ho va dir ell.
Ho va dir ell? Com, i què s'ha de fer?
Hores d'escoltar el programa. Va. Així de contentes, tranquil·les i ben acompanyades, arribarem plegats, si tu vols...
Ara, a les dues del migdia.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Taules on tastar les receptes més ben valorades.
Geografies on l'entorn és un primeríssim plat.
Denominacions d'origen que et faran tornar.
Trotamundos, l'espai que va en una sola direcció. El bon gust.
Cada dissabte a les 11 del matí et descobrim tot el que hauries de tastar per no perdre la pista a la bona gastronomia.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
10:42. Fa dos dies que fa bon temps i ja m'he intuït que s'acosta l'estiu. Acabem de començar la primavera. Però sí, avui fa un dia un mercat nuvolat. Arriba per molta gent aquella sensació d'angoixa d'anar tard-se'n a uja, d'anar doncs, a l'última hora, per no sé si et passa a tu.
Per què?
Doncs sobretot perquè hi ha dos clàssics ara mateix. Decidir i comprar els vols i viatges abans que es disparin els preus.
No tinc aquest.
Bona.
Et segueixes dos Barça-Madrid. Dic, no, per aquí no hi passem.
Per aquí no hi passem. Arriba a principis de juliol amb un cost unificat, Sanaüja, per lluir el canvi d'armari, sobretot.
Sanaüja ja el té tonificat.
Per
sí.
Poder...
Sí que està tonificat.
La panxa.
Totalment.
Està fibrat.
Podeu tocar, eh?
No, i tant. Poder-nos posar el banyador amb una mica de dignitat, Sanaüja.
Difícil.
Bueno,
jo me poso no dignitat. Sé. Altra cosa és com es llueix. Posar-me el meu...
Tu te'l poses.
A dins de cara te'l posen dignitat. Després ja...
Doncs escolta, aquest any feu tard, també, si voleu complir algun d'aquests objectius. Oh. Jo la primera. Per això s'han multiplicat, no sé si ho sabíeu, però els grups reduïts per posar-se en forma en les 12 setmanes que falten per l'estiu. O sigui, ja
12,
està.
12, eh?
Sí, comptat.
M'interessa, això.
No tenim temps.
A Girona, per exemple... Mira, Giro, bona pregunta. Anem cap allà. Perquè a Girona, els centres Balance tenen gairebé 70 horaris diferents i gairebé per totes les sí. Totes les places les tenen plenes de moment, però podem preguntar.
Ai, sisplau.
A tu t'acau bé, Girona? O sigui,
sí, m'agafa sí? Mig camí.
Bueno, anem a parlar amb el Pep Reixac, que és soci del grup Balance de Girona. Hola, Pep, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bueno, Pep, a veure, és possible aconseguir canviar la figura en aquestes 12 setmanes? Això com es fa? Vols dir que és sa?
Bueno, això... jo crec que el més important de tot és posar-s'hi. A partir d'aquí, si no arribes a tenir... o assolir una mica l'objectiu que t'has proposat, al final jo crec que la roda s'ha d'allargar una mica més a l'estiu i a partir d'aquí cuidar-se una mica, que crec que és molt important ara mateix amb els temps que corren.
Clar, però escolta, però Pep, però ara, o sigui, vosaltres proposeu aquest pla, no?, de 12 setmanes intensives, això és així, no? Però si no has fet res amb tot l'any, això, vull dir, vols dir que és bo?
Sí, bueno, al final nosaltres, amb l'equip que tenim, jo crec que ens enfoquem una mica a cada persona, intentem adaptar-nos una mica a les necessitats de cadascú i, evidentment, que podem ajudar una mica, doncs, a millorar una mica, amb estar millor i al final jo crec que l'important és això, vull dir, començar i a partir d'aquí, si en aquestes 12 setmanes no s'ha pogut assolir una mica l'objectiu, com a mínim, alguna cosa haurem fet per estar millor. Clar. I guanyar salut, que al final és, jo crec, que el més important de tot.
La panxeta.
Sí. Pep, escolta, explica'ns això dels grups reduïts que organitzeu a Balance. O sigui, de què va això? Perquè potser és més motivador, no?, que entrenar tu sol.
Sí, mira, nosaltres al final el que fem... tenim un centre aquí, el Valdir i Reixac, val?, que això oferim entrenaments grupals, vale?, màxim 6 persones, entrenaments de 45 minuts, amb els quals això fem una mica d'activació, un bon escalfament... a partir de, bueno, diferents exercicis de mobilitat.
Sí.
Vale? Després ens centrem sobretot en el que és treball de força.
Va.
Vale? Que ara el treball de força està molt de moda. Sí. I bàsicament és molt important. Doncs...
Què seria, per exemple, Pep, treball de força? Quin exercici força seria?
Bueno, suposo que molts de vosaltres coneixeu tot el que és sentadetes, flexions, sí, dominades, sí, treballs d'abdominal a nivell de core.
Core.
I, bueno, plantegem una rutina bàsica, vale?, que sempre està guiada amb un professional que és un entrenador.
Sí.
Val? I a partir d'aquí, doncs, nosaltres ens adaptem una mica en funció del perfil que ve. Però sí que és, bueno, sí que és veritat que això, l'enfoc és tot treball de força, intentar fotre-li canya per bueno, millorar i estar molt millor amb un mateix.
Artur, jo tinc un dubte. Vull presentar-te el meu...
Pep.
Ah, Pep, perdona. El meu cas personal. Jo vaig començar de jovenet... Tinc 45 anys, això ho vaig dir per endavant. Vaig començar de jovenet jugant... Bueno, fent exercici una mica, jugant sobretot molt futbol. Després vas passar a fer una mica de running intens. I ara estic en un moment en què el màxim esforç que faig és el que es coneix com salir a caminar. ¿Vale? Salgo a caminar.
Vale.
Això, vale. Amb això jo creus que puc tirar bé? Arribaré lluny o no?
Clar,
bueno,
jo ja s'ho he pensat.
No, la resposta és no.
Pep, digue-ho, eh? No.
Jo, vale, o sigui...
No tinguis por, Pep.
Sí, no pateixis.
És important que cadascú trobi una mica la fórmula amb la qual li vagi bé fer activitat física.
D'acord.
Vale? Caminar, prefereixo que caminis, que no facis res, això està clar. Vale? Però, dintre de tot, jo sempre dic el mateix, que hi ha molta gent que fa disciplines esportives, com ara s'ha posat molt de moda el pàdel.
Pàdel.
Hi ha gent que va en bici, ara s'ha posat també molt de moda la bici gravel.
Sí, sí.
Bici gravel? Què és això?
Oblida molt el fet d'entrenar força, que jo crec que és el diferencial amb el qual t'aportarà aquest plus de salut. Perquè, bueno, bàsicament, si entrenem força, fa que la teva base general estigui molt més forta per poder fer qualsevol disciplina.
Tens raó.
A més, que, bueno, ara, sí, els estudis que surten és això, el treball de força... t'ajuda, doncs bueno, amb les qualitats físiques bàsiques i amb la millora de salut. Per tant, crec que és important que la gent introdueixi aquest punt de buscar llocs on estigui còmode a nivell d'entrenament, i jo crec que això nosaltres és una mica el que oferim.
Meravellós.
Amb la meva resposta, la resposta amb la qual em preguntes tu,
molt bé, Pep,
jo diria... Camina, però comença a introduir cosetes més a nivell de...
És la vertical.
Camina, però fes més coses. No hi has enlloc.
Pep, bon dia. Jo sóc més jove i estic més en forma que el meu company, però tinc un dubte, d'acord?
Bueno.
Espera. És que mira que miro vídeos a TikTok i uns em diuen A i els altres B i jo no sé què és. Estiraments, sí o no, home, abans de fer exercicis de força. No, Mercè, és que ara sí. Diuen que no va bé estirar.
Ah, no?
Hauria de ser potser el després, el
però
finalitzar.
Abans
però
abans després,
no.
Ah, no, a veure el
ja
Pep.
Ja dic jo que hi ha molta controvèrsia. Jo no sé què fer. Jo em planto al gimnàs i dic què faig, què força, fas? Estiro, què
va,
faig?
Pep, Pep va.
Bueno, clar, pots estirar, però intentem adaptar-nos una mica al que farem.
Va.
És a dir, que els estiraments... En canvi de que siguin passius 100%, que és el que s'ha fet sempre,
sí,
comencem a afegir una mica de dinamisme. És a dir, els estiraments poden ser més actius, amb més dinàmica, i a partir d'aquí anar afegint una mica. És a dir, el que no ens interessa és començar, o sigui, de 0 a 100 de cop.
Val, en fred no.
Tant.
No.
I hem de començar a introduir qualsevol història, doncs, això que sigui còmode, que comenci a semblar-se una mica amb el que farem a nivell d'activació, però que hi hagi una mica de dinamisme. I després, això per una banda, a nivell d'activació, després, pel tema de final, que hi ha molta gent, hòstia, prefereixo estirar, bueno, hi ha molta gent que diu, no estiris perquè et faràs mal, o que sigui. Bueno, també que cadascú valori una mica com està, com se sent.
Faci el que vulgui, no, Pep?
Sí. Sí que és veritat això, que si tu t'agrada estirar i et tens còmode i et va bé, cap problema.
Val. No sé si t'agrada fes.
No. Estic estirant ara mateix.
Sí, jo també, va.
Els agrada. Pep, mira, nosaltres demanem sempre als nostres corresponsals, tu ja ets a partir d'avui corresponsal del Matí a Ràdio Estel a Girona, una previsió del temps i el trànsit. A aquesta hora, com ho tenim, Pep?
Com?
Mira.
És complicat.
Tranquil. Mira, Pep, tu ets corresponsal ja de nosaltres, aquí al Matí a Ràdio Estel, a Girona. Tu estàs a Girona, no, Pep?
Sí, correcte.
Vale, perfecte. Demanem una previsió del temps. Quin temps fa ara mateix a Girona? I després una previsió del trànsit, també.
Vale, molt bé.
Que va a la finestra a mirar...
Et seré sincer, porto des de les 7 matí, de les 7 del matí tancat aquí del gimnàs.
Això no és... I el gimnàs fa caloreta, fa caloreta al gimnàs?
El gimnàs no fa gaire. No fa gaire.
Ets una mica, Pep, ets una mica gimbro.
Fa un dia...
Tapadot.
Un dia una mica apagadet, sí.
Vale.
I el trànsit, si et dic la veritat, no et tinc dit.
Vale, doncs ja està, ja ens val això.
Ubicats.
Pep Reixac, moltíssimes gràcies, soci del grup Balance a Girona. Que vagi molt bé, gràcies per posar-nos en forma.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, 10:51.
Sí, no, una cosa molt important després de fer exercici també és per portar una bona dieta.
Home,
ara, parlem de la dieta mediterrània.
De primero sobadet, de segundo patatacón, de postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino de león, como ha dicho.
Avui parlarem d'un negoci que, diguem-ne, és una mica diferent. A Sant Miquel de Balenyà, a Osona, hi ha l'única granja, atenció, l'única granja de Catalunya que cria grills.
Ah, mira.
No grills de...
Grills de cri-cri.
De cri-cri, exacte.
Bé, el grill no, eh?
Aquests. No per a concerts nocturns d'insectes, sinó per transformar-los en farina per a consum humà.
Mira.
Aquest és un negoci ara que...
Harina de grillo.
Que tenim aquí a Catalunya. Ho heu sentit bé? Farina de grill, un superaliment amb un 70% de proteïna, atenció.
És una barbaritat.
Vitamina B12 i omega-3, que la Unió Europea doncs va aprovar fa menys de 3 anys. Tot és una revolució gastronòmica, diria jo. I tenim amb nosaltres el Francesc Pi Cornell, un dels tres socis fundadors de Grillco, la empresa pionera...
Ai, perdó. Noi, un grill.
T'has ennuegat amb el grill.
Oi, ai, per favor.
Ai. Perdoneu. Noi, Martinet, ja tens tema. Empresa pionera que ja té... Noi. Grillco, 3 milions de grills en plantilla i aspira a arribar a uns quants més. Francesc, bon dia. Noi.
Bon dia a tothom.
Ara,
bon dia i benvingut aquí al matí a Ràdio Estel. Escolta, explica'ns una mica, clar, com, no sé com dir-t'ho, com s'arriba a tenir una granja de grills?
Pues és una molt bona pregunta, perquè la veritat que tots els socis veníem d'àmbits molt diferents, però bueno, tot va sortir arrel d'un viatge a Mèxic, allà es mengen els chapulines, i bueno, dos dels socis,
bons,
El Bernat i la Juliana, ells dos estaven allà a Mèxic, i van provar-ho i van dir, escolta, pues, això no està malament. La Juliana ha estudiat doncs, processos alimentaris, per la qual cosa doncs, coneix perfectament els beneficis del grill, i el Bernat venia al món de les carnisseries, o sigui que us podeu imaginar també el canvi de paradigma, no?
Clar.
Però bueno, igualment estava veient també que hi havia un canvi de model de consum,
sí,
entre la societat, que tothom ja començava a buscar un model de consum més responsable, sostenible, I bueno, i vam veure aquí amb el tema del grill, doncs, una oportunitat bestial.
Teniu 3 milions de grills ara mateix?
Sí, aproximadament.
I això, quan... Clar, si un només ja toca prou els nassos quan es posa... porteu taps a les orelles o auriculars d'aquests com si fossis teu a l'obra?
És bèstia, això, eh?
Bona pregunta.
Que va, que va. O sigui, de fet, els grills, una cosa que nosaltres també ens pensàvem, i després vam veure que no, només fan soroll quan estan en època d'aparellament. Llavors, l'època d'aparellament és al final de la seva vida, quan els hi queden al voltant del dia 40, aproximadament, és quan comencen a fer soroll.
40 dies? Ah,
llavors... Però quan si es viuen?
Uns 50 dies, més o menys.
Què dius ara?
Escolta, no quina vida tan... Em sembla ideal. Saps
sí, 50 dies.
Ràpidet i tot fet. Escolta, una cosa.
Feina feta.
I ja està. La farina de grill té, atenció, un 70% de proteïna. És més potent que un batut biomanant, no?
Bueno, clar, depèn de la quantitat que hi posis, com tot, no? Ah. Però sí, sí, la veritat és que és algo molt complet i potser a nivell de... Si ho comparem amb altres proteïnes que hi ha al mercat, poder no arribar a un alt percentatge com altres proteïnes, però la diferència és que aquí el cos l'absorbeix molt millor que altres proteïnes, però la cosa, doncs la veritat que en comparacions és molt millor, sí.
Amigo.
Francesc, això m'interessa. Què es pot fer amb farina de grill? És com la farina de blat?
Galetes, fan galetes.
Galetes?
Mira, nosaltres diem que és farina de grill pel format, perquè és un format, ens hem d'imaginar, amb pols, tipus panela, ¿vale? El que passa que no té les propietats d'una farina com de blat. De totes maneres, com que té un gust molt neutre, les possibilitats són infinites. És a dir, tant es pot afegir amb productes dolços, amb salats, es pot fer batuts perquè té una solubilitat superalta, però qual cosa, doncs ho pots afegir fins a una sopa, passant per un iogurt, un pastís, com es vulgui.
És versàtil, a més no poder, això.
Una pregunta... 0% sucres afegits, no, suposo?
Sí, 0.
Vale.
Nosaltres només, no, de fet, ni sucres ni cap altre afegit, eh? Nosaltres només
fiquem
el grill, el destaquem per fer farina i no afegim res més.
Escolta,
clar. Estabilitzant, sí. I res de res.
Ara es parla molt, no?, de les granges ultraecològiques i de cuidar molt els animals i a les gallines i tal. Com és el dia a dia de la vida d'un grill a Grillco?
Bueno, al final, el grill, si tu li dones les condicions que vol que necessita per viure...
Estan contents,
temperatura, humitat, menjar i aigua, el grill...
Estan
doncs,
feliços.
Està perfecte. Clar, està perfectament. I la prova és que si estiguessin estressats, els grills no ens posarien ous.
Ah,
bona aquesta.
I la cosa és que, clar, ens posen ous, per tant, podem assegurar una continuïtat de la granja. I, per tant, també ens interessa doncs, que estiguin al màxim de bé possible.
I els cuideu, clar. Doncs és que tot és reciprocitat, en aquest cas. Els doneu i us hi donen, els grills i vosaltres. Escolta, una cosa. Clar, no sé si heu pensat a fer el salt a comercialitzar el grill pur, no?, com es fa a Mèxic. Això ho teniu al cap o...?
Xapolín,
no?
Sí, mira, si alguns demanen en concret, ens ho podríem plantejar. Passa que aquí és veritat que... No hem d'oblidar que hi ha una barrera psicològica important i que per qual cosa ho podríem fer, però jo crec que molt poca gent ho compraria.
Jo ho compraria, però, Francesc.
Tu ho compraries?
Sí, escolta, doncs te'n venem ràpid, eh?
Sí o no? Escolta, ens portaries una... Ens portaries una caixeta de xapolines per aquí a l'estudi?
Sí, si voleu, us la fem arribar.
Vinga, va, fem arribar això, eh?
Però
i com s'ha de cuinar,
en
això?
En aquest moment estic molt interessat. És que no, ha sortit el tema aquest matí amb els tertulians i jo no ho he tastat mai, tinc molta curiositat.
Xapolín és bo, sí.
Està bo, està bo. Val.
Sí, és veritat que a Mèxic els fregeixen i els afegeixen espècies, etc. Nosaltres només hem de secar-los ja són bons per menjar tipus aperitiu.
Ja està, eh?
Secs.
És com un snack, això.
No necessita res.
Exacte.
Proteïna pura.
Escolta, ràpidament, què és el més complicat de gestionar una granja de grills?
Bona.
Pues jo crec que ara mateix, el dia a dia de gestionar menjar, aigües i de més, ens és una mica complicat en el sentit de que no ja sé que nosaltres tenim una planta pilot i tot ho tenim molt manual, no tenim res automatitzat, per la qual cosa... Això és el que seria més feixuc del dia a dia.
És tot manual, eh?
Tot manual, 100%.
Bueno, que estan ben cuidats, escolta. Clar. Teniu 3 milions, però voleu arribar a una xifra concreta, Francesc?
Sí, nosaltres, és a dir, al final ho contem aproximadament doncs per pes, no? O sigui, per pes, per tant, extrapolem el pes per quantitat. Contem que cada caixa doncs, tenim uns 15.000 grills, i tenim capacitat per 550 caixes.
Ara ho multipliquen ràpid, això, Uri.
Imagina't.
Sí.
Molts grills.
Quants serien? Però 20 milions, una cosa així?
Sí, sí, una cosa així.
Bueno, Déu-n'hi-do.
20 milions de grills, eh?
La gamba de terra.
No passem revista cada dia, tampoc, però bueno. Però,
escolta, doncs, Francesc, enhorabona per aquesta iniciativa tan... Bé,
curiosa
i a la vegada tan sana i tan positiva. A veure si trenquem la barrera aquesta psicològica, no? I passem a la farina de grill i al propi grill, i amb més coses ho podem fer. I gràcies per estar fundador de Grillco, aquesta empresa que està criant grills per fer farina. Gràcies, Francesc, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Gràcies, gràcies. Vinga, va, que arribem al punt de... Ho menjaràs tu, tries, eh?
Jo també, saps que sí.
Vinga, doncs anem a sentir la Júlia Julivera, que ens explicarà el punt de les 11 i tornem a més continguts.